RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Milers de taxistes han col·lapsat les entrades a la ciutat de Barcelona amb una marxa lenta que ha començat a l'aeroport del Prat i que s'ha desdoblat per la Ronda Dalt i la Ronda del Litoral, que han quedat completament taponades. Bona tarda, soc Carlos Lozada i la protesta d'avui l'han batejat els taxistes com Operació Cadenat, perquè han encerclat la ciutat, com tal, fins a les 2 de la tarda, tot just fa uns 20 minuts aproximadament. Els taxistes catalans, barcelonins concretament, s'han sumat així a la vaga convocada a tot Espanya per denunciar els preus abusius de les assegurances i l'activitat de les BTC il·legals que operen a Barcelona a través de diferents plataformes. Ha seguit la protesta d'aquest matí la Yolanda Canales. Endavant, Yolanda.
A les 10 del matí sortien els taxistes de l'aeroport de Barcelona amb destinació les rondes i l'objectiu de col·lapsar-les. I ho han aconseguit durant bona part del matí. Els convocants diuen que 5.000 vehicles han participat a la protesta. L'Ajuntament ho rebaixa a poc menys d'un miler. Sigui com sigui, s'han fet notar no només pels problemes de mobilitat que han causat, sinó també perquè s'han fet sentir, i molt. És la resposta que han donat al que consideren un abús per part de les asseguradores per la pujada de les quotes anuals. El portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, ho ha atribuït, com no, a la sinistralitat de les BTC, situació que considera injusta perquè perjudica tot el sector. També ha apuntat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica perquè canvi la normativa que fa 6 anys que l'espera i ha avisat que fins que no es tramiti no s'aturaran les protestes. Això sí, en aquesta ocasió ha garantit que no n'hi haurà durant la celebració de grans fires, com és el cas del Mobile World Congress.
El Ayuntamiento, la Generalitat, puede estar tranquilo porque el taxi va a estar al 200%, el 100% de la flota va a estar a tope, con el ISE, con el Mobile World Congress y con todos los eventos y congresos. Ahora, entre congreso y congreso, operación candado.
L'11 de febrer sí que hi ha prevista una nova marxa des de les Torres Venecianes a la plaça Espanya de Barcelona fins a la seu del Departament de Territori.
Gràcies, Yolanda. Obrim ja l'àrea de serveis. Aquest dimecres encara marcat per les fortes ventades, sobretot als dos extrems de Catalunya, l'Empordà i també les Terres de l'Ebre, amb la tramuntana i el mestral. Com a protagonistes dels propers dies s'esperen alguns ruixats, sobretot durant les tardes. Dijous afectaran el Pirineu, sobretot a la banda de Lleida i també al massís dels Ports. La cota de neu estarà entre els 1.000 i els 1.200 metres. Divendres hi haurà més clarianes al matí, mentre que a la tarda i vespre s'escaparan alguns ruixats a les comarques de Girona i també a la costa de Barcelona. Les temperatures baixaran al Pirineu i pujaran a la resta de Catalunya. De cara al cap de setmana, dissabte s'espera un dia de cel entorbolit o mig ennuvolat i diumenge, en canvi, farà molt més sol i les temperatures es mantindran estables. Sàpiguen com està hores d'ara la xarxa viària. Com deia la Yolanda Canals, ha estat un matí complicat, almenys a la ciutat de Barcelona, per aquesta protesta dels taxistes. Fem una ullada, doncs, a la situació actual a les carreteres catalanes. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar retencions a la Ronda Dalt de Barcelona per una marxa lenta de taxistes. Hi ha retencions entre Via Júlia i Sarrià en sentit Llobregat. A la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa. Només ens consten aturades puntuals a la B30, Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i també per obres aturades a l'autopista P7, a Biure, en sentit sud, en sentit Tarragona, on només hi ha un carril obert. A banda d'això, està tallada la via local T-72-11 a Reus, en tots els sentits de la circulació, per un accident. De moment, això és tot. Des de Catalunya Trànsit, molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Vivenda centra bona part de la sessió de control aquest matí al president Salvador Illa, al popular Alejandro Fernández de l'Arxivat, que amb el ritme que porta el govern difícilment complirà la promesa de construir 50.000 pisos públics fins l'any 2030. Illa l'ha contestat que els seus vaticinis quedaran completament desmentits d'aquí un temps. El que no es pot desmentir de cap de les maneres és l'assetjament als propietaris de pisos que semblen no tenir aturador. Avui el president de la Generalitat s'ha compromès en seu parlamentària a posar inspectors durant les properes setmanes per aplicar el règim sancionador que ahir va aprovar el govern a instàncies dels comuns. La norma preveu, recordem-ho, multes d'entre 9.000 i 900.000 euros per saltar-se l'índex de referència del lloguer. Mentre no arribin els inspectors, la Generalitat ha activat un canal d'atenció telemàtic perquè els llogaters puguin denunciar els abusos, els presumptes abusos dels propietaris.
De fet, el propi govern ha reconegut que si no s'incorporen més inspectors, entre 75 i 100 més, el règim sancionador no podrà ser del tot efectiu. Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat ha deixat clar que garantiran que es compleixi la llei amb fermesa, perquè a Catalunya, diu, la llei es compleix. Per això s'ha compromès a desplegar tots els recursos necessaris en les properes setmanes perquè això sigui possible.
S'ha de complir i, per tant, des del govern desplegarem en les properes setmanes tots els recursos necessaris per poder garantir un efectiu compliment d'aquest règim sancionador. I ho farem progressivament, posant inspectors i garantint-nos, proveint-nos dels mecanismes perquè es pugui fer.
És la resposta que Illa ha donat a la líder dels comuns, Jéssica Albiat, que li ha exigit al seu torn la contractació immediata i urgent d'un centenar d'inspectors perquè es pugui aplicar la llei i perseguir els que ha qualificat de pirates immobiliaris. Qui també ha preguntat al president de la Generalitat sobre habitatge és el popular Alejandro Fernández, que li ha retret que continuï la mateixa política que ha de Colau i que s'ha demostrat que no funciona. Manté el règim sancionador, l'impost de transmissions patrimonials més el d'Espanya o també la falta de respecte a la propietat privada. També ha mostrat Fernández els seus dubtes, ho ha fet en un to irònic, sobre el fet que Illa compleixi la seva promesa de construir 50.000 habitatges públics al final de la legislatura.
No es por meterle presión, pero a mí los números no me salen. Si en 6 meses ha iniciado 0 viviendas, en 42 ni el jefe de obra de Tutankamón sería capaz de meter 50.000. En definitiva, usted ha hecho como el señor Pérez Aragonés, que prometió 85.000 sabiendo que era perfectamente mentira, porque usted sabe perfectamente que no va a poder construir 50.000 viviendas en ese periodo. Y es que en realidad no estamos estrictamente ante un problema de tiempo, sinó de modelo.
És més, Fernández ha recordat a Illa que l'únic que ha fet fins ara en aquesta matèria és comprar 450 habitatges i precisament a un gran tenidor. Mentrestant, la vivenda, diu, ja és el principal problema per als ciutadans, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
Ens quedem encara al Parlament, ja que la cambra ha validat aquest dimecres el decret que deroga les sancions als ajuntaments que havien incomplert les restriccions per la sequera aprovades per l'anterior executiu de Pere Aragonès. La nova norma ha estat aprovada per una majoria de la cambra amb els 94 vots a favor del PSC, Junts i el Partit Popular. Aliança Catalana també s'hi ha apuntat. Vox s'ha abstingut, mentre que Esquerra, els Comuns i el CUP i han votat en contra. En la seva intervenció davant de la cambra, davant el ple, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que cal abandonar la via punitiva i treballar braç a braç amb els consistoris. En canvi, l'exconsellera Esther Capella, d'Esquerra, ha lamentat el que considera una reculada en tota regla. Superar una addicció com la de l'alcohol o la marihuana és un procés molt complex que requereix força de voluntat, suport i, sobretot, un gran compromís personal. Sense la col·laboració activa de la persona afectada, els resultats són complicats d'aconseguir. Quan el propi malalt no està disposat a reconèixer el problema o buscar ajuda, el camí cap a la recuperació es fa molt més complicat, molt més difícil. Un dels factors que agreuja en aquesta situació és l'edat a la que es comença a consumir. Com més jove s'inicia una persona en l'ús de substàncies com la marihuana, més dificultats tindrà per desenganxar-se, ja que el cervell encara està en desenvolupament i es crea una dependència psicològica i física molt més arrelada. Els porros sovint es perceben com una droga innocent, però són una autèntica trampa, un autèntic parany. A llarg termini poden actuar com una porta d'entrada al consum de drogues més perilloses, com la cocaïna o altres estupefaents. Aquest cercle viciós fa que la persona es vagi allunyant de les seves relacions, responsabilitats i també de la seva pròpia salut. En definitiva, deixar una addicció requereix no només suport professional i familiar, sinó també la voluntat decidida del malalt de trencar amb el cercle destructiu en què es troba immers. Sense aquesta implicació, la recuperació es fa gairebé impossible. Ens ho ha explicat aquest matí amb tot detall la doctora Mercè Balcells, que és la cap d'unitat de conductes addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona. Està darrere en COPE Catalunya i Andorra. L'Eloi Moreno ens ho explica.
És evident que per superar una addicció cal ajuda professional i suport de l'entorn de la persona afectada. El primer pas, però, regeix en el mateix pacient i és que per iniciar un procés de desintoxicació és crucial prendre consciència que es té un problema i tenir la voluntat de canviar-ho. Ens ho explica la doctora Balcells.
Per voler canviar una cosa, primer has de veure la necessitat de canviar. La necessitat i la capacitat de canviar. Has de veure que això t'ocupa molt temps, que t'està interferint amb el teu dia a dia i alhora doncs, has de veure que valdria la pena deixar-ho i també sentir-te amb la capacitat, no? Amb les ajudes o amb la capacitat personal per sortir-te'n.
Una altra pota del problema o de la solució és l'entorn de la persona que pateix l'addicció. El comportament i els costums d'aquestes persones més properes incideixen directament en els hàbits de consum de l'addicte i facilita o dificulta el seu procés de rehabilitació.
L'entorn normalitza de vegades el consum, crea també aquests hàbits o aquests rituals de consum, i alhora també l'entorn et pot avisar de que les coses no van bé i et pot ajudar a fer canvis.
A més d'un possible entorn, la mateixa droga també és tòxica a la seva manera perquè provoca una dependència física i psicològica en l'afectat. És en aquest moment quan s'ha de buscar ajuda professional. La doctora Balcells ens explica com treballen des de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital Clínic per ajudar aquestes persones.
Donar informació per prevenir, perquè el consum sigui el menys tòxic possible, que, quina quantitat de cànam fumes, com fumes el cànam, aquesta quantitat i aquesta freqüència té més probabilitats, i aquestes probabilitats exponencialment es disparen perquè tu tinguis efectes nocius.
La doctora Balcells assegura que està incrementant el número de persones que accedeixen als seus serveis. Explica que el consum està pujant, sobretot en la població jove, i que aproximadament un 11% dels que consumeixen acaben patint una addicció.
I ara puc saludar a la Pili, que és la mare d'una noia que ha tingut i que té problemes, per desgràcia, encara amb les addiccions. Pilar, buenas tardes, y explícanos, tú como madre has pasado ya por la dura experiencia de tener a tu hija enganchada desde muy joven a la marihuana, a los porros. ¿Cuándo empezó y por qué?
Bueno, empezó hace ya unos años, llevaba como 5 años consumiendo. ¿El por qué? Bueno, empiezan a salir, empiezan a hacer aquello como una broma, vamos a consumir no sé qué, y entre unos y otros pues se animan. La cosa es que después se puede complicar, porque lo que es un consumo esporádico se puede convertir en algo que echas de menos, que necesitas y que se convierte en una adicción.
Vamos a ver, Pili, ¿cómo era tu hija antes de caer en las garras de la marihuana y cómo cambió una vez quedó atrapada?
Bueno, era una persona pues muy... más bien cariñosa, nos explicábamos muchas cosas, había una relación bastante próxima y bueno, una buena relación. Evidentemente no era todo fantástico, ni había algunas discusiones, habían desacuerdos en si sales o no sales o lo que haces, pero bueno, dentro de una normalidad. Una vez empieza el consumo, deja los estudios, era muy difícil intentar razonar con ella. Se complicó mucho la relación, se deterioró bastante, sobre todo porque tenía reacciones fuera de lo normal y las mías tampoco eran las más apropiadas, porque cuando te encuentras en una situación nueva de estas características, realmente es que no sabes ni por dónde empezar.
Me gustaría ahora que nos alertaras, que alertaras a la audiencia, a las madres, a los padres, a las familias, del peligro de los porros. Parece que es como un juego, ¿no? Y al final acabas enganchado y las cosas van a peor.
Es un peligro que no somos conscientes. O sea, parece como si se la haya normalizado. Y es un error. Bajo mi punto de vista es un error. Porque es eso, empieza como va, hombre, pruébala, que no pasa nada, que no sé qué. Y se convierte en un problema real. Y además es que está muy extendido. Lo que más me preocupa es que el consumo, pues, o sea, lo encuentras en cualquier sitio, en cualquier lugar. Vayas donde vayas. Es algo que creo que no deberíamos normalizar tan felizmente.
Y lo peor de todo, Pili, que pasas de la marihuana a otras drogas de manera rápida y a veces sin enterarte, ¿verdad?
También. El consumo de marihuana, después viene el consumo de alcohol y también el de otras drogas, como por ejemplo cocaína, pero también pueden llegar otras drogas. Que a ver, que posiblemente, en el caso de mi hija, pues fue esporádico, pero La cocaína estuvo también ahí presente y también se tuvo que tratar. O sea, y poca broma con la cocaína. Igualmente, todas las drogas son muy malas. Evidentemente las hay más, que las hay peores, sí. Pero es que las drogas no son malas. Experiencias que pueden llevarte a vivir con una persona que es adicta, que no, pues son realmente difíciles.
Sitúanos un poco, ¿ahora qué edad tiene tu hija y sobre todo cómo se encuentra?
Bueno, en estos momentos tiene 25 años. Ha superado realmente la adicción a la marihuana y a la cocaína, pero el alcohol se nos resiste. El alcohol también es otra de las drogas muy difíciles de tratar, básicamente porque si la marihuana está normalizada, ya no digo nada sobre el alcohol.
Y todas estas situaciones que nos ha explicado, ¿cómo ha afectado y cómo está afectando a la vida familiar?
Afecta mucho. En un principio afectó de una manera muy directa y muy, más que nada porque había agresividad, había momentos muy duros que yo tampoco lo he dicho al inicio, es que no sabía ni qué hacer porque yo no había encontrado jamás en la vida una situación así. Yo nunca he consumido, entonces claro, para mí era algo totalmente fuera de lugar, que incluso muchas veces habíamos hablado de este tema, del tema de la droga, de salir, de entrar, y bien, y claro, cuando llega ese momento que ves que realmente la tienes dentro de casa, se te cae el mundo. A partir de aquí, pues bueno, ha sido un periplo de ir a psicólogos, de buscar sitios donde podían ayudarnos a todos, porque, ya digo, mi reacción en un principio fue, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. Y conforme ha ido pasando el tiempo, vas aprendiendo, vas viendo que es también hay un problema de autoestima, de que la adicción es una enfermedad y eso muy pocas, o sea, no, todavía la sociedad no está concienciada de esto y que se ha de tratar realmente y que no hay personas que consuman porque sí, hay personas que consumen porque están enganchadas y se las ha de ayudar.
Muy bien, Piridón, pues nada, agradecerte tu testimonio y que sirva de orientación, de luz y de camino para mucha gente que cae en la trampa de las adicciones, ya sea al alcohol o ya sea a las drogas. Gracias por tu testimonio y muy buenas tardes. Doncs seguim amb l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Parlem ara d'una cosa més agradable, com és el certamen del Mobile World Congress, que ja escalfa motors. Els organitzadors esperen superar els 101.000 visitants de l'any passat i generar un impacte econòmic d'entre 540 i 550 milions d'euros en una edició que se celebrarà del 3 al 6 de març i que tindrà com a protagonista la intel·ligència artificial. L'esdeveniment de connectivitat més gran del món comptarà amb 2.700 empreses, com per exemple Huawei, Samsung, Meta o Google, que presentaran innovacions com ara robots, pantalles transparents o també dispositius voladors. El director general de GSMA, l'empresa organitzadora, Max Gerenli, confia superar la xifra de visitants, però assenyala que el més important és la rellevància d'aquest certamen.
Érem 1.100 persones l'any passat. Creiem i confiem que serem més aquest any. Però això no és l'important. El que és important és que tinguem les persones adequades, perquè això és el que fa que el negoci segueixi endavant. És més el fet de tenir la gent correcta que no només molta gent, encara que, òbviament, molta gent també és interessant.
Els organitzadors han reafirmat el compromís amb Barcelona, tot i el relleu a la cúpula de GSMA, i que l'edició d'enguany hi haurà un programa de conferències amb 1.200 ponents, entre els quals hi trobarem el pare de la intel·ligència artificial moderna, Jürgen Schmidt-Haber. Fem ja un parèntesi per publicitat, com cada dia a aquesta hora aproximadament, i després escoltem perquè l'Ajuntament de Manresa fa una crida per participar en un estudi de salut que es fa arreu d'Espanya. T'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con el Conviajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Al Conviajes, sabemos de viajeros.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Uns 4.000 manresans han de participar en un estudi per analitzar per què emmalalteix la població. La macroenquesta recerca i enquesta també, que abastirà tota Catalunya i la resta d'Espanya, tindrà com a protagonistes 200.000 catalans durant 20 anys. Té més detalls l'Eloi Moreno.
La mostra la formaran veïns d'entre 16 i 79 anys que hauran estat seleccionats aleatòriament pels seus CAP. Els que accepten participar els faran un seguiment mèdic específic per avaluar les dades. L'objectiu és comprendre quin és l'origen de les principals malalties i a partir d'aquí ajudar a prevenir-les i tractar-les amb tècniques de medicina de precisió. Núria Prat, gerent d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, explica com funcionarà aquest seguiment als pacients.
És un àrea, és un estudi que va a banda dels controls habituals. Per això es fa un reclutament especial, es truca i es convida a participar en l'estudi i es pot acceptar o no, però encoratgem a tothom que digui que sí perquè ens ajudarà a crear evidència científica pel futur.
El seguiment d'aquestes persones es farà recopilant informació sobre els seus hàbits de vida i el seu estat de salut a través de la realització de qüestionaris, exploracions físiques i proves fisiològiques i de l'anàlisi de biomarcadors que es duen a terme al mateix CAP. D'altra banda, Prat ha expressat que veu la investigació com una oportunitat pel sector de la recerca en l'àmbit de la salut per la demarcació de la Catalunya Central.
Com perquè es fa des de la ciutat de Manresa, que també, com ha dit, posa Manresa en pampa i ens ajuda també a posar la Catalunya Central en l'àmbit de recerca del nivell com és aquest estudi.
D'altra banda, Marina Esquerrà, coordinadora de l'Estudi a Catalunya, assegura que volen estudiar quin rol tenen els hàbits, la susceptibilitat genètica i les característiques específiques de la població espanyola i del nostre entorn per entendre quin és l'origen dels principals problemes de salut i poder predir certes malalties. A més, ha indicat que les dades que recopilin dels participants estaran disponibles per desenvolupar altres projectes científics d'interès per a la societat.
T'explico ara que la il·luminació urbana és un factor essencial per al benestar i la seguretat de la ciutat. Una ciutat ben il·luminada no només dona vida als seus carrers, sinó que també fomenta una major sensació de seguretat. La llum, a més de ser funcional, crea espais més acollidors, afavorint l'ús nocturn de parcs, places i també vies públiques. Diverses enquestes de ciutadans han posat de manifest que la manca d'il·luminació en molts punts de les ciutats provoca una forta percepció d'inseguretat. Aquesta sensació és especialment present en espais foscos com carrerons, passos sota ponts o zones residencials amb poca visibilitat. Aquesta realitat afecta directament a la qualitat de vida, limitant les activitats nocturnes i incrementant el risc de delictes en tots aquests espais mal il·luminats. Un exemple destacable és el cas de Barcelona, que ha decidit elaborar un nou pla d'il·luminació a partir dels resultats de l'enquesta d'epitimització. Aquest estudi va evidenciar la necessitat d'actuar en punts foscos per reduir la percepció d'inseguretat i augmentar la confiança dels ciutadans a l'hora de moure's per la capital catalana. En definitiva, la il·luminació urbana és molt més que una qüestió tècnica, és un element clau per a ciutats més segures, habitables i també dinàmiques. Invertir en millores il·lumíniques no només significa il·luminar carrers, sinó també garantir espais on tothom pugui sentir-se molt més segur. En aquesta línia, com en deia fa un moment, l'Ajuntament de Barcelona prepara un nou pla per millorar la il·luminació de la capital, que és una de les queixes més freqüents en pràcticament totes les enquestes. Avui, ara en COPE Catalunya i Andorra, la Mar Puerta ha escoltat a la regidora de Junts per Barcelona, Francina Vila, que ha promogut aquests canvis en la il·luminació de la capital catalana.
Sí, tot i que els problemes d'il·luminació de l'espai públic no solen aparèixer a les enquestes entre els principals problemes de la ciutat, sí que és una demanda recurrent als consells de barri o als plens dels districtes. Per exemple, la meitat dels barcelonins sent por als carrers mal il·luminats i asseguren que Barcelona s'ha enfosquit, que hi ha molts punts amb una il·luminació insuficient i no renovada, el que provoca doncs aquesta sensació d'inseguretat. Francina Vila, de Junts per Barcelona, ha explicat el nou pla d'il·luminació proposat per Junts i acceptat també pel govern de Collboni, que passa per una il·luminació, diu, més intel·ligent.
Barcelona ja té un pla d'il·luminació, el que passa que el que té està caducat, és de l'època de l'alcalde Trias, i el que demanem nosaltres és que es faci una actualització, que revisi i que s'adecui als nous estàndards actuals i sobretot a les solucions tecnològiques que ja tenim i que ens permet doncs, que hi hagi una il·luminació molt més intel·ligent a la ciutat.
Una proposta que passa per una regulació d'aquesta il·luminació, tot tenint en compte que si la llum és vida, el comerç també. Per això expliquen que quan tanquen les botigues, aquest dèficit d'il·luminació de l'espai públic es fa més evident a tots els barris.
En aquests moments, a la ciutat de Barcelona, la il·luminació funciona de manera lineal. Es marquen uns horaris, es marquen unes intensitats i cada dia doncs, funciona d'aquesta manera. El que nosaltres proposem és que ja s'utilitzi tecnologia doncs, avançada en l'àmbit dels serveis urbans, que el que permet és adequar els serveis a les necessitats reals de la ciutat. Per exemple, doncs, si es detecta que hi ha una zona on hi ha percepció d'inseguretat o que hi passen nens per anar a l'escola, o rutes, per exemple, nocturnes per anar a córrer, per anar a fer activitat física, que tu puguis intensificar l'il·luminació en aquest punt concret.
A més, pel que fa a la inseguretat de la que parlàvem, cal dir que el 60,2% de les dones afirma sentir-se insegura o en perill als llocs mal il·luminats, una proporció que baixa al 32,7% a la població masculina. A més, elles admeten que han canviat els seus hàbits de conducta precisament per deixar de sentir aquesta por. Per exemple, doncs, evitant passar per carrers foscos.
Seguim parlant d'il·luminació, de la bona il·luminació per evitar doncs, ensurts i de la mala il·luminació que a vegades provoca doncs, bueno, incidents i problemes, ja sigui a ciutats o ja sigui a carreteres. Volem fer-ho ara des de la vessant de la seguretat ciutadana i també de la situació a vegades en algunes carreteres, algunes vies que estan poc o mal il·luminades. Parlem amb la Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Safepol. Imma, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Aviam, des del vostre sindicat del Mosso d'Esquadra, el Safepol, com valoreu aquesta relació entre la il·luminació deficient que hi ha en alguns carrers, de les grans ciutats, sobretot com Barcelona, per exemple, i l'augment de la percepció d'inseguretat que sempre surt a les enquestes que es fan públiques?
Doncs és evident que la llum, als delinqüents no els hi agrada la llum, per molts motius, no? A l'hora de cometre qualsevol delicte, ja sigui un robatori amb violència, ja sigui obrir un comerç per tal de robar-lo, sostreure un cotxe, la llum, evidentment, és un problema. Mm. Per tant, és necessari doncs, que dotem d'una il·luminació adequada als carrers de la ciutat. Mm. Ja no només per una qüestió purament tècnica de seguretat ciutadana, sinó que també augmenta la percepció de seguretat de cara a la ciutadania. On hi ha més llum, les persones han sentit més segures i, per tant, contribueix a unes dinàmiques no més de convivència, de sortir, de passejar. Mm. En canvi, doncs, quan veiem carrers foscos, doncs, tenim més tendència no, doncs, a no...
Esquivar aquests espais.
Molt bé. Llavors, una cosa porta a l'altra.
Així que doncs, heu detectat més incidències o més delictes en zones amb carrers mal il·luminats o espais foscos, que també n'hi ha molts espais foscos en moltes ciutats.
Sí, nosaltres ja ho hem dit en moltes ocasions, que... Hagut notícies no? Relacionades amb la manca d'il·luminació, no? Amb normatives que es pretenien doncs, dur a terme per tal de reduir el consum elèctric. En plena crisi energètica, evidentment, és important, però ara mateix hi ha sistemes com les llums LED no? o sistemes d'il·luminació més intel·ligents, no? Que a vegades s'il·luminen doncs, només quan passem pel carrer, doncs, que d'alguna manera contribueixen a equilibrar no? aquest problema energètic. I al final pensem que la seguretat és un tema cabdal, no? Mm. Per tant, hem de prendre mesures en aquest sentit, ja no només per la ciutadania, sinó també per nosaltres, per facilitar la nostra feina i per impedir doncs, que les persones que volen viure no, de cometre delictes... Doncs,
sí. Ho tinguin més complicat,
Campen a sus anxes.
Suposo que teniu ben controlat i ben dibuixat quins espais acostumen a ser més problemàtics en temes d'il·luminació. Jo no sé si són zones residencials, polígons industrials, parcs, carreteres interurbanes... teniu algun dibuix en aquest sentit o què? Dels Mossos.
Hi ha una mica de tot. El que sí que és cert que una cosa porta a l'altra, no? I els carrers que estan o les zones que estan menys il·luminades... és les que necessiten un patrullatge una mica més de saturació, no? Intentar doncs, acudir més a aquella zona. Sempre intentem, quan fem patrullatge nocturn, doncs, intentar acudir a zones que són més problemàtiques, entre d'altres, llocs on tenen poca il·luminació. No? Per exemple, si anem a zones industrials amb poca llum, doncs, on hi ha cotxes aparcats, serà més fàcil que aquests cotxes siguin susceptibles de ser sostrets que no pas un cotxe que estigui aparcat en via pública en un lloc on hi hagi molta circulació de persones i que hi hagi més llum.
Hem parlat de la seguretat, d'una bona il·luminació a les ciutats, als pobles, però hi ha un altre aspecte que també m'agradaria que ens comentessis. Fins quin punt la falta de llum adequada, per exemple, en carreteres o en algunes cruïlles, contribueix també al risc d'accidents de trànsit? Ho teniu marcat,
això? Evidentment, és cabdal. D'alguna manera, la il·luminació, ja no només sempre, no?, pensem en la prevenció de les persones, no? O sigui, tot el que hem de fer nosaltres com a conductors per tal de prevenir els accidents de trànsit, però també l'administració ha de posar mecanismes per evitar aquests accidents. No només tots els accidents són conseqüència, a vegades, no?, del despiste, del relaxament o de què pugui fer el conductor, sinó que també l'administració ha de dotar de seguretat als carrers per evitar aquests accidents de trànsit.
Els conductors que han patit algun cop accidents de trànsit esmenten doncs això, la mala il·luminació com factor decisiu. Jo no sé si hi ha estadístiques en aquest sentit que confirmin això o no reflexen aquestes estadístiques amb les que treballeu els Mossos, Imma.
No li sabria dir perquè no tinc les dades a mà, però vamos, puc dir, segur, que hi ha un augment d'accidents de trànsit a les zones poc il·luminades, seguríssim.
Molt bé, doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol, gràcies per atendre'ns, fer una repassada i, en fi, constatar que és molt important que els carrers estiguin ben il·luminats i les carreteres també per evitar ensurts, que no en robin o que els lladres no puguin actuar amb total impunitat, i les carreteres també, que és un punt important per evitar o reduir l'accidentabilitat. Imma, gràcies per atendre'ns. Bona tarda,
Gràcies a vosaltres. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado.
I ens situem ara al Parlament Europeu, on la plataforma Mercaderies per l'Interior ha exposat a la Comissió de Peticions una queixa sobre el pas del corredor del Mediterrani pel Camp de Tarragona. Davant la Cambra Europea, la plataforma ha explicat que la separació del trànsit de passatgers i de mercaderies suposaria beneficis per a tothom. Els viatgers podran circular per vies menys saturades i més ràpides, les empreses podrien augmentar el trànsit de mercaderies i s'allibera la població de riscos. Els portaveus de la plataforma han estat avalats pel diputat tarragoní del Partit Popular a la Cambra Catalana, Pere Lluís Huguet.
Els tarragonins estem preocupats per la nostra seguretat, per les nostres vides, perquè pot passar qualsevol cosa un dia aquest corredor del Mediterrani que passa pel mig de totes les ciutats de la costa. Per tant, des del Partit Popular, per això hem volgut recolzar el plantejament de la plataforma, que ja fa molt de temps que recolzem i que estem d'acord en que es passi. No, i que hi hagi el tercer fil que s'utilitzi pels viatgers i les mercaderies es desvin per l'interior.
Pere Lluís Huguet fa costat a la plataforma perquè portar els trens de mercaderies per la via de Rodalies suposaria perillositat en cas de risc químic, saturació de vies, contaminació acústica, també la proximitat a zones naturals protegides o també zones patrimonials, en aquest cas l'amfiteatre romà de Tarragona.
Fem COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Doncs vinga, ens atem ja a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, com sempre, amb bona companyia, la del Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5 Esports COPE, avui centrats molt en una jornada, jo diria que històrica, la Champions, no? 18 o 19 partits, 18. Tots a la mateixa hora.
Sí, sí, avui tenim un tiempo de juego històric, perquè no hem viscut una cosa igual, 18 partits de Champions alhora, més un partit de segona divisió, que juga també aquesta nit i que l'han col·locat a les 9 de la nit per si faltaven partits. El Barça arriba amb els deures fets i ha classificat pels vuitens de final directament. El Barça que rep a partir de les 9 a l'Atalanta. El més normal és que el Barça acabi segon. Si les coses van molt bé, podria fins i tot avançar el Liverpool i acabar primer. Si les coses no van bé, podria acabar quart, aquesta fase lliga de la Champions. El Real Madrid visitarà el camp del Brest. És quasi impossible que el Real Madrid aconsegueixi la classificació pel top 8. L'Atlètic de Madrid jugarà al camp del Salzburg. L'Atlètic de Madrid, si guanya, sí que estarà classificat entre els 8 primers i s'evitarà, per tant, aquesta ronda de 700 de final. Tanca la competició al Girona, s'acomiada avui el Girona de la Champions a Montilivi, jugant contra l'Arsenal. L'Arsenal sí que s'està jugant la classificació entre els 8 primers, està virtualment classificat perquè està tercer. I a part dels equips espanyols, hem d'estar molt pendents també a nivell de classificació dels que entren al top 24, perquè hi ha dos equips grans com el PSG i el Manchester City que se l'estan jugant. El PSG ha de visitar el camp de l'Stuttgart, el que passa en aquest partit és que si acaben empat els dos estaran classificats, i al Manchester City només li val la victòria davant del Bruges per colar-se entre els 24 primers. Si l'equip de Guardiola empata o perd, estarà eliminat. L'Espanyol té partit també a les 7 de la tarda, juga quarts de final de la Copa a Catalunya, la nova Creu Alta contra el Sabadell. En bàsquet, el Manresa ha començat amb bon peu al top 16 de la Champions. Ahir va derrotar el Petkin Sport per 96-87. I s'ha fet el sorteig aquest migdia de la Copa d'Espanya de futbol sala. Tenim duel català en quarts de final, el partit que enfrontarà el Barça i el Santa Coloma.
Molt bé, tot això i més esport. 3 i 5, bon programa, Joan, com sempre.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem per ara aquí nosaltres. D'aquí res pocs segons arribarà, com cada dia, la tarda, amb Pilar García Muñiz, a seguir explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.